Vinga, rapidíssimament. Revista d'actualitat musical de la Mary Picard. Ja els hem avançat algunes de les qüestions que avui portava la Mary en la seva portada. Molt bon dia, Mary.
Bon dia, Àlex.
Justice Timberlake, Spice Girls i U2.
Sí, sí, avui...
Serien tres temes per obrir.
Avui anem carregadets, anem farcidets. I de moment el que fem és anar fins a Estats Units, fins a Minnesota, on es va celebrar l'esdeveniment més seguit d'Estats Units, que no del món. Que sempre es diu del món, no. La Super Bowl el segueixen més de 110 milions d'espectadors, però a la final de la Champions, per exemple, l'any passat del Madrid van ser uns 200 milions d'espectadors. Vull dir que, en fi, de la tele Yankee és el que més s'espera de tot l'any. Arribava a la seva 52a edició, Patriots contra els Eagles. Crec que han guanyat els Eagles, ho dic
sí.
Bé. Que no és una banda de música, tot i que podria, no. Però bé, jo em centro en el que és l'intermig, no parlaré a nivell esportiu, encara no tinc ni idea de com funciona el futbol americà i crec que no sóc l'única,
no.
Però a l'intermig sempre hi ha gent famosa cantant, aquest any ha estat el torn per Justin Timberlake. Everyone knows all about my
direction. Recordem que no és la primera aparició de Justin Timberlake
en un intermig
d'una Super Bowl, perquè la persona que va obrir un trosset del vestit de Janet Jackson i que va ensenyar una coseta que sortia, era ell, va ser el...
El Pesson Gate, que li
diuen. Gate,
doncs 14 anys després ha tornat Justin Timberlake a animar a engrescar l'intermig de la Super Bowl. Recordem, són artistes que no cobren res. La Super Bowl es compromet a pagar les despeses del personal que fa el canvi d'escenari i tal, però a l'artista va gratuïtament i és que això suposa una promoció de luxe. Doncs bé, 14 anys després hi havia molts rumors de que sortiria amb els NSYNC, de que sortiria de nou la Janet Jackson. Doncs no va passar res. Es va limitar la qualitat musical al Justin Timberlake, cosa que s'agrada ells i que van fer també els Coldplay l'any passat, però ara últimament critiquen. Quan l'artista només fa que cantar bé, doncs no, la gent vol espectacle, volen mugrons.
Vaja, jo el que he sentit és que cantar, molt no va cantar.
Bueno, aquestes coses que fa ell, no? Aquest arrambí parlat i playbejat. Però bé, és igual.
Play
la qüestió que va centrar-se en la seva música, recorregut de la seva ja distesa història musical, va fer els seus hits i un medley així bastant curiós, i el moment important de l'actuació del senyor Justin Timberlake quan va fer homenatge al senyor Prince, desaparegut, recordem, el 2016, amb un holograma de l'artista al darrere. La veritat és que va ser el moment àlgid on les 73.000 persones que hi havia a l'estadi van vibrar, i van vibrar també al igual que quan va aparèixer l'altre artista musical important de la nit, que va ser la Pink, que ella va ser l'encarregada d'interpretar l'himne, que per ser els jugadors no van escoltar amb els genolls a terra, sinó que tothom ha tret, així com amb aquella polèmica que va haver-hi, doncs en aquest cas no ha passat res. És el que ha donat de si la Super Bowl, ara si voleu que us digui si ha estat l'espectacle més gran vist fins ara, ni molt menys, perquè han estat Lady Gaga, Madonna, amb molts altres que darrerament l'han muntat més grossa, aquest ha estat bé, i el protagonisme l'han dut un nen que es va fer un selfie amb ell, ha estat el protagonista de tots els memes. Vull dir que ha prioritzat una cosa casual que no pas l'actuació en si del Justin.
Clocadeta d'ull a Prince, em sembla que era, però no, sí, no a Janet Jackson, eh?
No, ja t'ho he explicat, va cantar la cançó del Prince amb l'holograma de l'artista al darrere i res a Janet Jackson, que fins a l'últim moment tothom pensava
Tothom vas pensar que hi hauria una mica de velcro pel mig o...
Exacte, no. I tothom pensava, ai, serà la notícia del cap de setmana? Doncs no, perquè el Regne Unit hi ha una cosa al Regne Unit que defensen a mort, però o sigui, a mort, qualsevol britànic de pro, i és la reina i les reines, que divendres deien que tornaven.
És una tornada Manon Tropo, diguem-ho.
Sí, però no. Jo divendres no havia vist mai a les xarxes socials una foto tan viral. Qualsevol britànic o artista va compartir la foto dient que era la millor notícia dels darrers anys. Home, en fi, això ja depèn, cadascú es fan del que vol.
Carmona ha estat taquicàrdic des del divendres.
Sí,
ha passat un cap de setmana que és que li faltava temps per...
Ja, per celebrar-ho. En fi, que el divendres es feia realitat el que era doncs, un secret a veus, hi havia molts rumors, que hi havia intencions de que tornessin les Spice Girls, i sí, ho han aconseguit. El 2012 va ser la darrera vegada que les van veure juntes a les 5, a la formació original, i només amb uns minuts, perquè va ser durant la cerimònia dels Jocs Olímpics, que van fer una mini actuació així molt simbòlica, perquè tot el que representen del Britpop i de la història cultural, no? Doncs bé, ara tornen i ho fan gràcies al seu productor, el Simon Farrell, que va ser el seu descobridor i també doncs, el senyor que ha aconseguit que tornin. Això sí, bajo pago, perquè són gairebé uns 13 milions d'euros el que cobrarà cada Spice Girl per no cantar. curiosament. I és que en el contracte, per exigència de Victoria Beckham, en cap cas actuaran en directe ni interpretaran cap cançó. Aquest contracte de retorn suposa doncs, l'aparició de les noies, de tota la girl band, amb un show talent nou de Xina, que és una mena de Got Talent, la voz i tot això, però barrejat, l'estrenen i elles seran el jurat. No? Doncs bé, la gravació d'aquests programes i l'edició d'un Greatest Hits, d'un compilatori de grans èxits, és el que suposarà que s'embutxaquin aquests diners que, diem, no impliquen en cap cas que interpretin res en directe, que de fet és clàusula que han demanat les noies.
És el retorn d'un grup de cantants que no cantarà.
Exacte, no cantarà.
Ole, Carmona!
I el que canta i molt és el com ens estan enganyant i com és de gran aquest frau terrible de la reventa d'entrades. Us explico la darrera hora i sobretot doncs, disparada per al darrer concert dels U2 a Madrid.
A veure, què ha passat, Neri?
A veure com ho explico.
Què ha passat una vegada més?
Ha passat tantes vegades, surten les entrades d'un concert, en aquest cas dels U2, que estaran a Madrid, 32.000 entrades al mercat, i en 10 minuts ens diuen que no hi ha entrades. Val? Es bloqueja el web, ningú coneix ningú que hagi comprat una entrada, és a dir, que algú ha aconseguit, no, jo no conec ningú, és a dir, tothom, ningú sap d'on han anat, ningú té palès que algú hagi penjat a les xarxes, mira, he trobat una entrada als 35 euros que valien. I curiosament, 16.000 entrades apareixen als 10 minuts en portals de reventa. El preu mínim 200 euros i fins a 3.000 euros per un tiquet dels U2. Què passa aquí? Doncs que això ja és tan obvi, tan evident, que el Ministeri de Cultura d'Espanya, i de fet amb el seu ministre, Íñigo Méndez de Vigo, ha ratificat el que molts melomans manifesten des de fa temps, des de fa anys, que això, aquesta odissea, que suposa poder accedir a algun concert, no pot ser i s'ha de regular d'alguna manera. Què passa? Que el Ministeri de Cultura ha entrat gràcies a una crida que ha fet Facua i han demanat que les forces de l'ordre investiguin com és que totes les entrades van a aquestes webs de reventa. Ja se sap, són empreses d'informàtica que bloquegen grans packs d'entrades, tot i que sigui només possible vendre 6 per persona, em sembla, claro. No sé com ho fan, deuen hackejar-ho, sí. I llavors ho compren. Són ordinadors que fan compres i després posen en aquestes webs.
Sí, volen, són clients ficticis.
Exacte. Mm. Llavors, volen que les forces de seguretat això facin palès, però el problema és que no és denunciable, perquè el que passa és que la llei està totalment obsoleta al que és la venda telemàtica. Què passa? Que la llei diu específicament que està prohibida la reventa al carrer o ambulant.
Clar.
Però en cap cas parla de res de la telemàtica. Xarxa. Què passa? Que aquestes empreses que han, a més, les propietàries d'aquestes webs de reventa acostumen a ser grans promotores com Live Nation, etc., no vull dir més noms, doncs no tindrien cap pena. Què passa? Que s'ha de canviar la llei per poder-los multar o buscar un buit legal per poder dir que això no s'ha de fer.
Perquè, a veure, la promotora, quan posa les entrades a la venda, li dona igual que li compri aquest que li compri l'altre. Ella posa el preu, li compra les entrades i aire.
Ja, però és que és ell mateix que se les compra, perquè la web de reventes és de Live Nation. Aquí està el problema. Les propietàries de les...
La gent, a més, per l'essència de posar unes entrades a la venda i que vagin al públic. Clar, si tu te les recompres tu mateix, tu el que ets és un jeta. Sí, tu el que tens són unes galtes.
Això és el que està denunciant Facua i el que està farta la gent. Hi ha 3 webs de reventa i 2 són propietat de Live Nation, la mateixa promotora que posa les entrades en principi a la venda.
És el crit de Joan Palom. Jo me lo guis, jo lo revenc.
El problema és que això no és il·legal. Que és alegal, sí.
És una golfada. Però, clar, és una golfada com una catedral.
En qualsevol cas, el Ministeri de Cultura ja s'ha posat, hi ha una investigació de la policia, aquesta investigació i després les demandes de Facua i dels usuaris doncs, faran que es presenti, doncs, suposo que al Congrés, doncs, que es revisi la llei, que s'acabi amb aquesta cosa que fa que tu vulguis anar a un concert i sigui impossible per menys de 300 euros.
Clar, el problema està és que algunes d'aquestes entrades es venen, perquè hi ha gent que està com una campana i clar, llavors el negoci es perpetua. Perquè...
Digue-li a una nena que tornen als One Direction i que fan un concert a 300 euros i que no es gasti tots els seus establis per veure'ls, però
clar,
no ho farà.
Cosa que també és absolutament irracional, no? Però,
ja. Bueno, però és igual. Juguen amb la il·lusió i les ganes de la gent i això és malauradament lamentable. I lamentable també el que li ha passat a la Lady Gaga, l'escoltem ja de fons, torna a cancel·lar i és que va engegar doncs, el dia 14 de gener la seva gira europea de nou a Barcelona. Ja sabeu que la va cancel·lar fa doncs, un mig any per problemes de diferents dolors que no li permeten doncs, res ni sortir del llit, i ja sabeu que va ser una de les poques artistes que ha dit públicament que pateix fibromialgia. Doncs bé, va tornar a Barcelona, va engegar la gira de nou i ja se la va veure una mica cansada després del concert a la Ciutat Comtal, va fallar a Itàlia i sembla que ja és oficial que suspèn el Joan World Tour. La gira de Lady Gaga a Europa torna a cancel·lar-se de moment de manera indefinida, com ha comunicat Live Nation, i després de dir que Lady Gaga està doncs, destrossada, molt apenada i molt trista per haver de fer aquesta cancel·lació de nou. Veurem, quedaven 10 concerts en cada Europa, però de moment tothom que vulgui doncs, pot recuperar les seves entrades. I anem a suspensió d'una carrera musical també, us faig un apunt ràpid, perquè Paul Simon acaba de confirmar que es retira als seus 76 anys, ho farà no amb una gira com tothom fa, sinó amb un únic concert el 15 de juliol al Hyde Park de Londres, vol actuar per darrer cop i ho farà amb els temes del seu darrer àlbum Stranger to Stranger i també els seus grans hits. Qui vulgui anar a Londres, doncs que corri a comprar entrades abans que estiguin a les webs de reventa.
Què surt de nou aquest divendres que ve?
Doncs mira, ja en els MGMT hi ha un compilatori de tot, torna Franz Ferdinand, hi ha Coquemaia, però jo em quedo amb el que serà més mediàtic i bàsicament per fer-ho coincidir amb que el dia 8 estrenen la pel·li. També a Cinemasilla fan marató de les tres pel·lis de 50 ombres de Grey i banda sonora de luxe, molt mediàtica, molt venuda, i això ho petarà. Està Ellie Goulding, Rita Ora, Julia Michaels, Dua Lipa i un munt de noies estupendes que surten al videoclip amb aquest noi guapíssim de 50 ombres de Grey, que pujaran una mica la temperatura d'aquesta freda setmana.
Gràcies, Mary.
Gràcies, Àlex.